aquesta hora tanquem la segona hora del Sant Cugat a Fons d'aquest dimarts 19 de febrer de 2013 amb Estels, una secció en col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix. Ens acompanya la Carme Mas, sotspresidenta primera d'aquesta entitat. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Avui per tractar asteroides i meteorits, que els tenim d'actualitat. Aquest asteroide 2012-14 que va fregar la Terra i aquest meteorit que inesperadament va caure als Urals.
Sí, de fet, estem una mica intoxicats d'informació.
Vam dir que seria el 2013 un any de fenòmens astronòmics, però no sé, no ens esperàvem ningú la caiguda d'aquest meteorit, Carme, als Urals?
No, va ser una sorpresa, la veritat és que sí. De totes maneres, clar, hi ha tanta informació que estem com una mica intoxicats i s'ha d'anar esperant la valoració que en fan els científics, ja que em preguntes per aquest dels Urals. Va ser un asteroide petit. Sembla ser que va entrar a l'atmosfera de la Terra, no, com tu dius, el dia 15, i bé, estava a 15 metres, és a dir, 50 peus de diàmetre, amb un pes de 7.000 tones mètriques, segons m'han explicat, i que va viatjar a través de l'atmosfera durant uns 30 segons abans de trencar-se i produir l'explosió, aquesta explosió, perdó, violenta, a l'aire al voltant d'entre 20-40 quilòmetres, és a dir, entre 12 i 15 milles sobre la superfície de la Terra, i va produir una energia equivalent a l'explosió d'una ona de xoc de 300 quilotons. Per tant, a veure, els danys, segurament que em preguntaràs pels danys, no? No és conegut, encara no són coneguts els danys, perquè s'han d'analitzar els fragments del bòlid que va golpejar el sol de la Terra a partir d'aquesta explosió en l'aire. Però, sens dubte,
el govern rus, Carme, de moment ha fet un càlcul de danys per valor de 30 milions de dòlars.
Sí, però s'ha d'esperar una miqueta, els científics, això són danys col·laterals, però ara s'ha d'esperar a veure què ha danyat en el sol. Això sí que ho han de fer els científics.
Sí, esclar, no, ara jo parlem del territori rus, sí, que és on hi ha caigut aquest meteorit. Feia 115 anys que no passava una cosa similar. Els conductors russos, de fet, van ser els caçadors, podríem dir, de les imatges que s'han pogut anar observant,
sí.
I com deies, Carme, aquesta caiguda del meteorit no s'esperava. S'esperava que fregués un asteroide a la Terra, que també ho va fer, ara en parlarem,
sí,
però no aquest meteorit als Urals.
No.
Parlem de l'asteroide, que era la cosa que sí que s'esperava, Carme, i és avui de la secció. Els asteroides són planetes menors. Crec que ja ho hem comentat més d'un cop
com
aquí al programa.
Com que hi ha hagut tantíssima informació sobre l'asteroide 2012-14... jo penso que és important que la gent sàpiga què és un asteroide, que és un bòlid, i bé, un asteroide és com és una roca que gira al voltant del Sol i, com tu dius, s'anomenen també planetes menors. N'hi ha de pocs metres, n'hi ha que són petitets, de fins a centenars de quilòmetres només, d'altres que són molt grans. On estan? La majoria es troben en un ampli cinturó, que es diu el cinturó d'asteroides, que està entre les òrbites de Mart i Júpiter, i fins avui s'han pogut detectar més de 5.000 milions d'asteroides, o sigui, n'estem coberts en el cinturó principal, però no podem confondre aquest cinturó d'asteroides amb el cinturó de Kuiper, que és aquest, el cinturó de Kuiper és una regió que es troba molt més enllà de l'òrbita de Neptú i és on hi ha els objectes que en diem transneptunians, que van més enllà de Neptú. Però són dos cinturons, un el d'asteroides, que està entre Mart i Júpiter, i l'altre el de Kuiper, que està molt més enllà de les fronteres que nosaltres podem veure o assolir amb els nostres senzills telescopis. Molts asteroides, per això vull dir-te que tenen òrbites molt excèntriques, bueno, és un concepte matemàtic, i alguns passen a prop de la Terra, com és el cas d'aquest asteroide del dia 15, que va ser descobert per l'Observatori de Mallorca. Diuen que tenia una amplada de 45 metres, amb una massa d'unes 130.000 tones i d'una magnitud molt tènua, és a dir, que a una distància molt a prop de la Terra, però al tenir una trajectòria molt definida no hi va haver perill, tot i que es va apropar moltíssim, tan sols ja sap, no?, a 27.000 quilòmetres de la superfície terrestre, és a dir, una distància suficientment allunyada de l'atmosfera, com per tenir por per de qualsevol impacte.
Ens va quedar per dir amb el Jesús, l'últim cop que el vam tenir al programa, que aquest fenomen es podia veure no a simple vista, Carme, però sí amb uns binocles, amb telescopi.
Sí,
hi havia fórmules.
Però és que va perdre molta lluminositat i a més hi havia núvols i va ser molt difícil. És a dir, havies d'anar-te'n als rasos de Peguera o una...
Aquests llocs que la Carme sempre ens recomana, que ja ens van quedant a la memòria. Rasos de Peguera i, Carme?
Camí dels Monjos.
Camí dels Monjos, correcte.
Sí. Aquest asteroide que va passar el dia 15, sí que és cert que tornarà a passar el 2046. Però bé, al febrer, diuen al febrer del 2046, el dia 16, amb una velocitat aquesta vegada, que ja no el veurem per cert, de 28.100 km per segon, una passada, no? Alguns asteroides, sí que volia comentar pel públic que pugui escoltar, tenen satèl·lits, i es creu que la majoria d'asteroides són restes que no es van poder incorporar a cap planeta durant la formació del sistema solar, i jo els hi dic que són planetes frustrats. No han pogut arribar a ser. I n'hi ha uns 500.000 d'asteroides molt propers a la Terra, del tamany del que va passar el dia 15, que sobrevolen la Terra cada 40 anys, i és difícil, però no impossible, que impactin a la Terra a causa de la força gravitatòria de Júpiter, que és el nostre protector. És a dir, que Júpiter ens protegeix d'aquests impactes inesperats que ens estan rodejant com una aureola per tota la Terra, no?
Aquests dies, Carme, parlem del 2012 DA14, però anem a parlar d'un altre asteroide, com és Ida, que aquest en el món de l'astronomia i en el vostre món de l'associació s'estudia més.
A mi m'agrada molt l'Ida. Per què? Perquè és un asteroide que té una forma molt rara quan el contemples, amb imatges, perquè vull dir que no és impossible, i té una forma rara i irregular, amb una longitud de només 19 quilòmetres, per tant crida molt l'atenció que la seva fina capa de pols estigui farcida de cràters. Això em fa pensar, no sé per què, és a dir, em recorda un croissant, és d'aquesta forma, i porta el nom d'una nimfa de la mitologia grega. És d'un color vermellós perquè la seva superfície està coberta d'òxid. És el primer que es va descobrir que tenia un satèl·lit que s'anomena Dàctil, que aquest satèl·lit que s'anomena Dàctil prové del grec i té el significat de dits. Això és maco dir-ho perquè, segons les llegendes, dits són uns éssers fabulosos als que s'atribuïa el descobriment del ferro i la metal·lúrgia. Llavors li van posar el nom de Dàctil. També és curiós l'asteroide Ceres, que també se'n parla, no? El seu nom es fa honor a la deessa romana, Ceres, que en la mitologia romana era la deessa de l'agricultura, les collites i la fecunditat. I el seu equivalent en la mitologia grega era Demeter, i d'ella rebem el nom dels cereals, i d'aquí el nom de Ceres.
Carai, aprenem coses amb la Carme, sempre en aquesta secció. Cúmuls d'asteroides, Carme, també se'n poden arribar a produir, a veure?
Definint-ho d'una manera molt senzilla, perquè és complexa definir els cúmuls, però bé, fins avui s'han pogut localitzar i identificar més de 5.000 milions d'asteroides en el cinturó, com t'he comentat, dins d'un cúmul. Els cúmuls d'asteroides segueixen òrbites diferents. Per exemple, hi ha els asteroides troians, que són coorbitals amb Júpiter i es mantenen en una posició per efecte de la potent gravetat de Júpiter, que és un planeta, com t'he dit, verdaderament gegant, doncs es mantenen, vull dir, són extraordinaris. I fa uns 4.600 milions d'anys, el Sol i els planetes es van formar en un núvol de pols d'estrelles, i d'aquest cúmul primigeni van néixer també els asteroides i els cometes, com trossos sobrants de la concepció primigènia del sistema solar, formant una sèrie de cúmuls, de blocs, de pols, de gas, etc.
I aquest origen, Carme, dels asteroides, on el trobaria?
encara no hi ha ningú que digui d'on provenen els asteroides. És a dir, que ningú sap d'on provenen exactament. És a dir, no tenen un origen plenament conegut. El que se sap d'ells és que es troben majoritàriament, com t'he dit, entre les òrbites de Mart i Júpiter, aquest cinturó anomenat cinturó d'asteroides, i determina els planetes interiors i exteriors del sistema solar. A veure, ocasionalment alguns d'ells surten desviats de la seva trajectòria i poden eventualment significar una amenaça per la Terra. L'asteroide més gran conegut fins ara és Ceres, com t'he comentat, que acabo de dir que el seu nom ve del déu romà de l'agricultura i va ser descobert el 1801. En total, els astrònoms han descobert milers d'asteroides, la projecció, l'origen sembla ser que és de cúmuls estel·lars, de cúmuls de la Terra primigena quan es va formar el sistema solar. Així és com se sap que els cometes venen del cinturó de Kuiper o del núvol d'or. En canvi, els asteroides, com que estan tan situats en el cinturó d'asteroides, el seu origen no és del tot, no se sap del tot.
Per tant, hi ha hipòtesis, Carme, però ningú pot dir del cert quin és l'origen.
En un moment no.
Què et sembla si per tancar-ho parlem del meteorit dels Urals, tot i que ja n'hem parlat una mica en començar, però vaja, com dèiem, si els asteroides al voltant de 40 anys els tenim fregant la Terra com aquest DA 2014, en aquest cas a 27.700 quilòmetres, meteorits feia 115 anys que no en veiem un, que no es produïa un fet similar.
Sí, aquest meteorit va deixar una estela al cel prop de 480 quilòmetres, és a dir, com t'he dit, unes 300 milles de llarg. Era una roca especial de l'espai. Sembla ser que era un asteroide de la natura, probablement rocós, i que bé, va trencar l'atmosfera. No va ser detectat per telescopis perquè la recerca és molt difícil, perquè era petitet, és molt difícil fer la recerca. Va sortir del costat diurn del planeta, és a dir, del costat que mira el sol de la Terra, i d'aquesta manera, de forma inesperada, va fer aquesta gran explosió de quantitat de tones, com t'he comentat. Però bé, a veure, el
1900... I aquest impacte de llum que va cridar tant l'atenció.
Molta energia, va escampar molta energia, perquè, per exemple, jo recordo haver llegit que l'any 1908 també un asteroide va golpejar Sibèria. No sé si ho saps. I per estrany que sembli, sembla ser que el que va explosionar aquest dia 5 podia haver fet els mateixos efectes del que va explosionar el 1908 a Sibèria, però com que era un meteor més petit, no va fer tants danys.
Són aquests 115 anys que dèiem. Carme, l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix, podríem dir que esteu d'enhorabona, perquè dimarts, dia 5 de març, nomenareu presidenta honorífica l'alcaldessa de Sant Cugat.
Ah, sí, és veritat, sí, sí.
Un acte obert a la ciutadania, un acte per la gent de l'associació.
És un acte obert als socis.
Obert a socis?
I a sòcies.
Perquè es fa a la Masia Can Ametller.
Sí, els socis ja se'ls ha enviat una carta des de secretaria, els convidem. L'associació es fa càrrec
del que es pugui fer.
Sí. Esperem que els socis tinguin la voluntat i responguin i ens acompanyin en aquest dia, que per nosaltres és molt important. A la Mercè l'apreciem molt, és una persona molt agradable, eficient, professional, humana, i s'ho mereix.
I avui, Carme, des del programa precisament hem pogut escoltar fa una estona una entrevista que se li va fer a Xavier Escura, regidor de l'Ajuntament de Cultura, relacionada amb els càters, que va oferir dijous de la setmana passada, però com sempre dèiem, aquí no s'acaben les activitats de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix, continuen, de fet tindrem un altre regidor, Francesc Carol, la setmana vinent, dia 28.
Sí.
Però entremig hi ha una conferència de la Sònia Fernández Vidal aquest dijous a les 8 del vespre a la Casa de Cultura, amb entrada lliure i gratuïta per tothom, relacionada amb la física quàntica.
Sí, Sònia és molt mediàtica, però és una científica jove, molt il·lusionada en descobrir el món quàntic, espero que ens ho pugui explicar. De fet, el doctor Elizalde ja ens va fer una conferència fa molt poc.
És d'Emilia Elizalde.
Sí, sí, el doctor Elizalde també és soci de l'associació. Tenim socis molt, molt actius i molt macos. I ens va explicar quin tipus de la física quàntica, el doctor Elizalde. La Sònia ens explicarà doncs, que aquest món quàntic es va creant constantment i que crea, espero que ens ho faci entendre com ens ho va fer entendre el doctor Elizalde. Pel que fa al Xavier Escura, una magnífica conferència, hem rebut des de secretaria moltíssimes cartes felicitant Xavier Escura, que si ens està escoltant li passo aquesta notícia de moltíssimes felicitacions, també n'hem rebut felicitacions del doctor Jou, etc.
Doncs esperem que segueixin les felicitacions, Carme. Nosaltres ara et donem a tu les gràcies per haver vingut, com sempre, aquí a la secció Estels. No sé si ho sabies, que avui precisament fa 540 anys del naixement de Nicolau Copèrnic.
Sí.
Per tant, avui també ens ha coincidit bé la secció. Ja n'hem parlat de Copèrnic i ja en seguirem parlant. Carme, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I fins una propera.
Gràcies, bon dia.